El programa que escoltareu tot seguit va ser emès el 8 de febrer.
A IB3 Ràdio, Societat Anònima, amb Toni Traveria.
Diuen que la felicitat a la vida consisteix a tenir sempre alguna cosa a fer, algú a qui estimar i alguna cosa per esperar. El cert és que cada persona, cadascú de nosaltres, troba a la vida una motivació especial. Cadascú la seva, és clar. Hi ha qui la cerca en la família o en la feina. Hi ha qui la cerca, en canvi, en els viatges o en l'ajuda als altres. Cada persona, com diu el tòpic, és un món. Però sovint les persones, malgrat la nostra individualitat, ens assemblem més del que podem pensar en un principi. D'aquí una hora sabrem, per cert, si els dos nostres convidats d'avui, na Gemma i en Biel, tenen gaires punts en comú. Com a mínim, en tenen un. Ens acompanyen als estudis d'IB3 Ràdio. Benvinguts. I dos, sense més dilació, coneixerem quatre pinzellades bàsiques de na Gemma.
El perfil.
Na Gemma té 48 anys i és mare de dos fills, un al·lot i una al·lota. La seva vida està marcada per una malaltia mental que va patir la mare. Aquest fet la va condicionar i li va fer sentir por en molts moments. Fa tot just unes setmanes, en aquest cas com a mare, li va tocar viure un episodi molt dur, la desaparició d'uns dies de la seva filla, que amb 24 anys també està diagnosticada com a malalta mental. A tot això, na Gemma exerceix professionalment com a coach des del 2014. Li agrada aixecar-se molt prest, veure sortir el sol i fer les seves rutines quotidianes. Persona sensible i empàtica, és autora de la frase «Entenem en la ment, però comprenem amb el cor». Si parlem de paraules concretes, la seva favorita és «Gràcies».
Societat Anònima, amb Toni Traveria.
I d'on afecta entrar en matèria i saludar la nostra primera convidada, la nostra primera protagonista d'avui. Gemma, benvinguda, gràcies per ser aquí, per acompanyar-nos.
Gràcies, Toni.
Només faltaria. Començant parlant de la teva infantesa i adolescència. Com la recordes, Gemma, en el teu cas concret? Hi ha algun record especial, un record genèric? Què et ve a la ment quan parlem això, d'infantesa i d'adolescència?
Bueno, venen molts records, però potser el més important és que jo tenia la sensació de que érem una família com diferent. Veia diferència entre la nostra convivència i quan anava a casa d'amigues, era molt diferent. L'ambient, les mares eren diferents a la meva.
Ho escoltàvem fa un moment, ta mare estava diagnosticada com una malaltia mental i això, d'alguna manera, també ho escoltàvem a la introducció, comportava o condicionava la vostra relació interna i també potser amb l'exterior, pel que comentes.
Sí, totalment. A més, la meva mare no estava tractada, vull dir, no sabíem que tenia esquizofrènia i, clar, no estava medicada, no volia anar al metge, no volia rebre cap ajuda i, clar, el seu comportament era molt estrany. Hi havia dies que veies molt d'amor amb ella i que et cuidava o et mirava amb carinyo, i hi havia dies que era una completa desconeguda. Pareixia que et mirava i no et coneixia. I, clar, era molt estrany.
A casa teva, a part de tu, òbviament, hi havia germans o germanes?
Sí. Jo tinc dues germanes, jo sóc la mitjana.
O sigui, era tot nines.
Tot nines.
I entre vosaltres parlàveu d'aquesta realitat diferent que teníeu a casa vostra?
Ostres, molt bona pregunta, perquè no ho vàrem parlar, jo crec que mai, fins que no vàrem ser ja adolescents o quasi. Sí, sí, era com un tema que no tocàvem.
I saps el motiu pel qual no tocàveu aquesta qüestió?
Jo crec que ens feia por. Ens feia mal. I era un tema com tabú, no tocàvem. Inclús els meus pares estaven divorciats i el meu pare cada cap de setmana ens demanava com està ta mare, sempre deien bé, està molt bé, no estava bé, però ens feia mal fer patir el nostre pare. Era una situació molt estranya.
Clar, que ell també, ton pare, dic, d'alguna manera, encara que fos en la distància, si estaven ton pare i ta mare separats, també ho devia patir, i per això us demanava.
Això mateix.
Per tant, una situació, com deies, diferent. No sé si arribaves a sentir, si es pot dir així, Gemma, enveja de les teves companyes que, entre cometes, tenien una vida més estable, és a dir, entre cometes, o més normal?
No recordo. No recordo sentir enveja. Jo crec que no. Jo crec que... El que sí recordo sentir era una miqueta de vergonya, sobretot si sortíem al carrer i anàvem a fer la compra. Clar, l'actitud de la meva mare era diferent, era molt arisca, mirades estranyes, desconfiava molt de les persones. Tenia un comportament realment diferent. I això sí, sentia vergonya. I sempre, jo sempre estava somrient per dissimular...
Per camuflar una mica aquella realitat,
camuflar,
no?
Camuflar això mateix, aquell comportament de la meva mare, sí.
I ara que han passat uns anys, i crec que, Gemma, que ta mare va morir fa també uns quants anys, ho veuries d'una manera diferent? És a dir, si ara poguessis tornar a ser i visquessis la mateixa realitat, el teu comportament creus que seria el mateix? O no tindries aquesta por que deies tenir, o aquesta cosa que et feia... viure aquesta relació com la vas viure?
Ui, no ho sé si ho viuria diferent. El que sí que m'han donat els anys i l'experiència és que s'ha de demanar ajuda. Això sí.
Mèdica.
De tot tipus. Mèdica i ajuda a amistats, a persones del teu voltant. Vull dir, la gent està disposada a ajudar, però clar, si una persona no demana ajuda... és difícil que t'ajudin. I jo crec que el meu aprenentatge és aquest, demanar ajuda sempre. Sí.
I després parlarem d'aquest capítol d'ajuda, que per una altra qüestió que també t'ha tocat viure molt de prop, i té aquesta paraula essencial, ajuda. En tot cas, també feia referència a les malalties mentals. Supos que això amb el temps també ha anat canviant, com tantes coses a la nostra societat. Això, no sé si fa 20, 30 anys, com més anys, més tabú eren, no? Més s'amagaven, més era com un món del qual no se'n parlava.
Sí, totalment. És un tema que, com no tenim informació, clar, si tu no coneixes i no tens informació d'un tema, clar, et montes la teva pròpia pel·lícula mental. I això és el que passa i el que ha passat sempre amb aquestes malalties. Avui en dia hi ha molta informació i hi ha més informació, però clar, encara és un tema que dona com molt de respecte a tractar, perquè tenim... Jo recordo la pel·lícula de Psicosis, vale, i jo deia, ostres, o sigui, quan vaig començar a tenir una miqueta més de raonament, dic, és molt forta aquesta pel·lícula. Clar, et fa tenir una imatge d'aquestes persones molt distorsionada i de molta por i molt de pànic, i no sempre és així.
I tant que sí. Estava pensant si en aquest entorn familiar diferent com tu ho definies, tu podies, entre cometes, ser un estudiant normal, és a dir, tenies bones notes, eres aplicada, o aquesta realitat diferent, insistim, també et condicionava des del punt de vista d'estudiant, Gemma?
Bueno, jo no vaig estudiar, o sigui, realment no volia estudiar, no m'agradava estudiar, no m'apeteixia estudiar, no.
Ni els nivells mínims...
No, jo anava traient el curs, però no recordo mai, de petita, estudiar. Mai.
Devies completar l'educació general bàsica.
Sí, això sí, sí.
I després no, però, en aquella època ja vas deixar-ho.
No, després vaig estudiar perruqueria. O sigui, el meu pare, que era molt optimista i és un home molt intel·ligent, quan jo tenia 15 anys em va enviar a Irlanda, a una escola espanyola, allà a Irlanda.
Amb 15 anys.
Amb 15 anys. I clar, això per mi va marcar una diferència a la meva vida, perquè clar, jo vaig sortir de casa meva, em vaig distanciar de la meva mare, i allà sí que recordo estudiar tot el dia i treure unes notes boníssimes. Però clar, estava a un altre país, amb una família que m'estava acollint, que m'estava donant una estabilitat, i va ser molt bonica aquella escapada.
Ho recordes gratament, aquella sortida a Irlanda amb 15 anyets.
Amb 15 anys.
Quant de temps hi vas estar?
Pues 9 mesos. Tot un curs.
Després, la teva vida també va anar fins a cert punt accelerada, en el sentit de que tu et vas casar a una edat també molt prematura vista a ulls d'avui, amb 21 anyets.
Sí, amb menys. Amb 21 anys vaig ser mare.
Ah, correcte. Sí. Idò, ja t'havies casat abans.
Això mateix, sí.
I no sé si en aquella època era normal casar-se això tan jove o era una mica fruit també de la teva realitat anterior.
Home, jo escapava de casa meva. Jo vaig conèixer el que va ser el meu marit, que no tenia molt en comú i tampoc era una relació sana o conscient, tot el contrari, però clar, em vaig tirar aquella relació per sortir de la realitat, com dius tu, de lo que era la casa meva. Sí.
És a dir, que et vas casar pres, com deies, també vas ser mare immediatament després,
sí.
Amb 21 anys, com ens deies ara mateix. El fet de ser mare et comporta també veure el món des d'una altra perspectiva o un altre enfocament, si ho podem dir així? Fins a quin punt, en definitiva, et canvia la vida el fet de ser mare?
Bueno, te la canvia totalment.
Hem de pensar que per bé.
Sí, sí, sempre, sempre. És un aprenentatge preciós de vida. Jo vaig ser molt afortunada perquè vaig poder-me dedicar durant els primers anys dels meus fills a ells. Vaig ser una mare molt afortunada. Jo crec que la bo de ser mare és molt important i es necessita temps, energia i molt d'amor per als fills. I jo vaig, en aquest sentit, vaig estar amb ells. Sí.
Ho escoltàvem també en el perfil, tens un al·lot i una al·lota, llavors, evidentment, un nin i una nina, no sé si en aquest ordre, i en tot cas si es duen gaire de distància temporal. Van néixer el segon nin o nina gaire després del primer?
No, tot d'una, l'any i mig.
L'any i mig.
Sí.
O sigui que amb 22 anys i mig, na Gemma ja era mare per partida doble.
Sí.
I doncs, sens dubte, un fet que ha de canviar la vida. Un altre punt d'inflexió, ho comentàvem, Gemma, va arribar l'any 2014, ja força recentment, en comparació amb tota la teva vida, per tant, fa 6 anys, vas decidir fer un canvi radical a la teva vida, en aquest cas professional, i vares començar a exercir com a coach. Una professió que certament està força de moda actualment. Per què va venir aquest canvi?
Bueno, jo sempre dic que va ser el coaching que em va trobar a mi. Jo duia amb el meu negoci de pa i pastissos des dels 21 anys i hi havia alguna cosa al meu interior que em deia que la meva vida estava donant un canvi important. Efectivament, una coneguda em va parlar del coaching i em va dir, mira, compra't aquest llibre, Coaching Coactivo, perquè jo tinc aquesta intuïció de que té alguna cosa per tu important. Jo et veig com a coach, em va dir. I me'l vaig comprar i, efectivament, tot d'una que el vaig començar a llegir, em vaig donar compte que era el que sempre havia volgut fer.
I recordes alguna frase d'aquest llibre en qüestió que et cridàs especialment l'atenció o alguna reflexió que diguis, efectivament, aquest és el meu món, com tu dius?
Bueno, recordo una frase que deia las barreras más difíciles de derribar son las que están en tu propia mente. Alguna cosa així.
Caram.
Sí, això em va impactar molt. Sí.
I estem d'acord amb aquesta frase, Gemma?
Totalment.
Sí?
Sí, però sí.
Les tenim. Després també, si tenim temps, parlarem d'aquesta qüestió. No sé si aquesta professió que estàs duent a terme avui com a coach, la penses ja com a definitiva o t'agrada canviar cada, no sé, cada 5, 10 anys o el temps dirà?
Ja. A mi sempre em va agradar canviar i fer coses noves, però aquí em trobo molt jo mateixa i, bueno, em vull quedar aquí, si puc, per sempre, i no jubilar-me.
Caram.
Sí, m'encanta la meva feina i el que faig, i és increïble.
Dèiem abans a la introducció que hi ha persones, deu ser el teu cas, que els agrada, els motiva o els realitza, des del punt de vista personal, el fet d'ajudar els altres. La funció essencial d'un coach, o en aquest cas de la coach Gemma, quina és? Quina és la raó de ser teva com a professional?
Bueno, yo siempre digo que el meu propòsit de vida es crear un efecto dominó de amor en el mundo. Sona molt cursi, però és el que sento. I senzillament jo com a coach el que faig és acompanyar les persones a que es coneguin a si mateixes, prenguin les seves decisions conscients i sobretot s'estimin molt a elles mateixes per poder després estimar els demés. I trobin el seu propi propòsit de vida. Vull dir, crec que estem en aquest món més enllà d'anar cada dia a fer feina o guanyar uns dobbers a final de mes i el dia que partim d'aquí haver deixat com un llegat, com es digui ara, no?
No, i tant, ho dius perfectament. I creus que en aquest sentit la societat en general anem un poc perduts, que no sabem exactament què ens du a viure o donar això, un rerefons transcendent a la nostra vida o tenir una motivació per viure en definitiva i per viure feliços, no? Que és el que tots volem d'alguna manera. Com a coach això ho perceps quotidianament o no?
Bueno, jo crec que la societat som tu i jo. Y yo creo que amb aquesta frase de Gandhi, de ser el ejemplo que quieres ver en el mundo, lo que sí que está claro es que avui en día hay un cambio de paradigma y si el coaching, entre cometes, o altres metodologies s'estan posant de moda és perquè les persones saben que necessiten un canvi i és començar a mirar cap endins i no tant cap en fora. Uh-huh. Viure més des del ser i no tant des del fer o des del tenir. Uh-huh. Hi ha feina per davant, però jo tinc confiança.
I aquest optimisme que atribuïes a ton pare també l'has heretat tu, eh?
Sí, totalment, totalment, sí.
No sé si la situació que descriurem ara es pot plantejar en termes optimistes, però ho escoltàvem també en el perfil, Gemma. Tu vares tenir la desgràcia, per dir-ho així, amb un final feliç, però de viure una situació, en aquest cas, de la teva filla, com a mare per tu, molt, molt dura. Què va passar amb aquest episodi, un episodi recent?
Bueno, la meva filla va començar amb l'adolescència a tenir símptomes que ens feien sospitar que podia també tenir una esquizofrènia, un trastorn bipolar. Però va ser molt difícil el seu diagnòstic. O sigui, han estat anys molt durs d'anar darrere. Inclús jo havia estat amb ella a urgències fa 5 anys i em varen dir lo que le pasa a tu hija es que és una maleducada i em varen enviar cap a casa.
Caram, així
sí,
tal qual?
Així tal qual, sí. Jo desesperada que no sabia què havia de fer ja. Vull dir, la història és molt llarga. Uh-huh. Durant aquests darrers 5 anys, que sí que al final va estar ingressada, ha estat ingressada 5 pics en els darrers 5 anys.
I, quina edat té ella ara?
24. Uh-huh. I està medicada. Ara duia un any i mig molt bé, molt estable. A més, ella ha fet una feina molt bonica. Es coneix molt ella mateixa. S'està cultivant molt com a ser humà, uh-huh, al marge de la seva malaltia. Jo sempre li dic que ella no és la seva malaltia. I s'està demostrant i està molt bé. Però, clar, va tenir una recaiguda molt dura per una sèrie de circumstàncies personals. Uh-huh. Va morir també son pare, això també li va afectar, i clar, va tenir una crisi de mania molt forta i va desaparèixer de casa, sense medicació i bueno.
I sense donar cap nota ni avís a ningú?
No. Ella va perdre totalment la consciència i no... O sigui, és com que es converteix en una altra persona. Deixa de ser ella mateixa. És difícil d'explicar.
Clar, i tu, Gemma, com a mare, ja no com a coach, en aquest cas com a mare, com t'assabentes que la teva filla no ve a casa o no la tens, que està perduda, per dir-ho així?
Clar, no és el primer pic que passava, perquè fa uns anys això ja havia passat. Jo l'únic que faig quan passa això és que no... O sigui, al principi és confiar. A mi m'agrada molt meditar, confiar, estar jo bé amb mi mateixa, no perdre els nervis, perquè clar, si jo perdo els nervis ja no puc fer res.
Uh-huh. Que és fàcil de dir, això, per cert.
Sí,
i però... no tan fàcil de dur a terme, supòs.
Bueno, s'ha de cultivar. Tots podem fer-ho. Uh-huh. És qüestió de tenir les eines i fer-ho, practicar molt. I això és el que jo vaig fer. Jo durant el primer vespre vaig estar calmada, confiant, i el dematí sí que em varen telefonar de Son Espases que l'havien trobada tirada en el carrer i l'havien duit cap allà. Vale. El que passa és que jo vaig avisar que era una malalta psiquiàtrica, que per favor tenia ja un avís de la seva psiquiatra que havia d'ingressar, uh-huh, però no la varen observar bé i la Marina es va escapar.
O sigui, estava ingressada
i va... Bueno, estava a urgències, a boxes, uh-huh, però sense cap tipus de vigilància, i clar, es va escapar. Però clar, això no va ser tot. Varen tenir que cercar-la, moure molts de fils, i la varen trobar dissabte a hora baixa, però dissabte a hora baixa la varen tornar a dur a...
Això era el segon dia.
El segon dia Son Espases. Uh-huh. La varen traslladar a Inca, perquè no hi havia llits a psiquiatria de Palma, i després en el trasllado de dimarts de matí d'Inca a Son Espases la varen tornar a deixar tota sola a urgències, esperant que la duguessin a psiquiatria, i es va tornar a escapar.
Per segona vegada?
Per segona vegada.
Ostres. I tot això, tu havies pogut establir contacte amb la teva filla cara a cara o telefònicament o d'alguna
manera?
Sí,
sí, però ella quan està descompensada està molt enfadada amb tothom i no es pot, al principi no es pot parlar amb ella.
Uh-huh.
Sí.
Hosti, com a mare una situació molt dura, no?
Molt dura, sí, 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 molt dura. Clar, aquest segon pic que ella es va escapar, jo ja s'hi vaig moure tot i va ser quan vaig començar a demanar ajuda, cosa que mai havia fet a la meva vida. Ara sí tinc clar que si ho necessito, a part de confiar, és demanar ajuda, i és el que vaig fer a través de Facebook i Instagram, i la resposta de, la, bueno, de tota la ciutat va ser increïble.
Uh-huh. O sigui, l'ajuda, perdona, Gemma, era per que tothom contribuís a localitzar la teva filla,
clar,
que estava perduda, que estava extraviada o no se sabia on era.
On era. Uh-huh. I clar, i realment aquesta ajuda va servir perquè moltes persones varen sortir al carrer i moltes persones varen, em varen telefonar per donar-me senyals de que l'havien vista, i gràcies a això i a la policia i als serveis d'emergència la varen trobar.
Uh-huh. Mm. I quan es localitza la teva filla, com a mare una vegada més, quina sensació experimentes?
És gràcies, és confiança i gràcies, és només donar les gràcies. A més, tenim tot un equip sanitari que estava disposat a tratar-la, a donar-li la medicació necessària...
Uh-huh.
Les persones també que ens varen ajudar, és només gràcies, gràcies, gràcies. És com dit, ha passat això, ha estat dur, ha passat, però ara ens enfocarem en el moment present, uh-huh, i a tornar...
El bon camí, diríem.
Sí, el bon camí i cap endavant, uh-huh, sempre cap endavant.
Parlant de present, com està ajustada ara la teva filla, Gemma?
Pues està molt conscient i molt bé, en un aprenentatge molt fort que ella s'endú amb aquesta experiència, i amb ganes del pròxim pic que potser ella es pugui descompensar, estar més atents tots, sobretot ella, uh-huh, però tots també, dels símptomes que venen abans d'aquesta descompensació forta, perquè hi ha símptomes, però clar, a vegades no, costa molt detectar-los.
Uh-huh.
I ella mateixa ara està molt mentalitzada en això,
uh-huh, en... Abans, quan parlaves al principi de la conversa, Gemma, de la malaltia de ta mare, ens deies que tu i les teves germanes no parlàveu de la qüestió. No sé si en aquest cas tu, amb l'altre fill, el nin, l'Lot en aquest cas, sí que parlàveu d'aquesta vivència difícil que va passar a la teva filla. En parlàveu? Hi havia aquest diàleg?
Ara, recentment?
Sí, correcte, sí.
Sí, però que hem parlat tant ja.
Sí, vull dir, aquí, sí, contràriament al que passava abans, la teva infantesa, aquí sí que el diàleg flueix entre tots, no?, respecte a aquesta realitat que teniu, no?
Totalment. A més, jo també tinc una germana en trastorn bipolar, vull dir que és un tema que està molt present a la família, uh-huh, molt present.
I Gemma, tu que ets coach, com hem reiterat i has explicat, i que tens aquesta experiència d'haver tingut la mare amb aquesta malaltia mental i ara ta filla, a quin missatge adreçaries les persones que al seu entorn tenen alguna persona afectada justament això, d'una malaltia mental?
Bueno, jo el que diria és que facin una bona feina d'autoconeixement cap a ells mateixos, perquè no podem ajudar els nostres familiars si no hem fet abans una feina interior, no ens coneixem bé i no ens estimem bé, i jo seria el missatge que donaria. Per mi va ser com una salvació. Jo crec que jo havia d'aterrissar amb el coaching per tot el tema que em venia damunt.
Mm-hmm. Mm. Gemma, si t'haguessis de definir, no la traiem en el guió aquesta pregunta, però bé, ara sobre la marxa, en tres adjectius, en tres paraules, que és un exercici que costa i és una mica exercici egocèntric, però quines serien aquestes tres paraules amb les quals tu et sentiries identificada? Tres noms o tres adjectius.
Vale. Jo crec que amor, confiança, uh-huh, i jo potser diria força. Força.
I jo, si em permets, hi afegiria una altra, que seria valentia.
Sí, potser també. Gràcies.
I optimisme, n'hi hauria molts. Sí. Supos que algun també, Gemma, com tots els humans, algun potser no tan positiu, però aquest no el tocarem. Com tu i per tothom, evidentment, només faltaria. Gemma, parlàvem d'aquest factor positiu que en aquest cas, respecte a la situació de la teva filla, van suposar les xarxes socials, per tant, com a mitjans de comunicació entre cometes o sense cometes, cadascú ho veurà a la seva manera. En tot cas, em comentaves, quan preparàvem aquesta entrevista, que tu, per exemple, fa ja uns quants anys no tens televisió a casa teva, o no la mires. No sé si la tens, però no la mires.
No, no la tinc.
Per quin motiu?
Fins fa 3 anys o 4 encara tenia la televisió, però era un moble més, i jo crec que fa 8 o 9 anys que no veig la tele. No, és que no m'interessa. És que no hi ha res útil que em pugui servir a la meva vida, tot el contrari.
Aquí et faré una petita rectificació. A vegades, només a IB3 Televisió hi ha programes que sí que valen la pena.
Sí, estic segura, eh? Sí, sí. I a ràdio també, eh?
També. Efectivament.
Sí.
Gemma, finalment, quina persona o persones has admirat o admires encara avui?
Bueno, jo diria la meva mare. La vaig admirar moltíssim, moltíssim. I a la meva filla també. I al meu fill també, el Joaquim. Mm-hmm.
I doncs, Gemma, hi hauria moltes coses encara per continuar tractant amb tu. Si et sembla, deixarem descansar 20-25 minutets, coneixerem el segon convidat del dia, que també té una vida molt, molt interessant, i després finalment tindreu aquest cara a cara del qual esperem moltes coses, sens dubte. Gràcies i fins ara
molt
mateix.
Molt bé, gràcies.
I doncs, nosaltres fem la primera i breu pausa per la publicitat.
El programa que escoltau va ser més el 8 de febrer.
Societat Anònima. Toni Traveria.
Això és un missatge del govern de les Illes Balears. Al carrer i als espais tancats oberts al públic, posa't la mascareta. No t'asseguis als bancs i no toquis el mobiliari urbà. I si has d'agafar el transport públic, utilitza sempre mascareta. I no toquis les barres, els agafadors o les finestres. Han baixat la corba, però no hem de baixar la guàrdia. Segueix la norma de les 3 M's. Mans netes, metres de distància i mascareta. Més informació a coronavirus.caib.es.
A cada dia escoltar IB3 Ràdio al 92.7 de la FM.
El programa que escoltau va ser emès el 8 de febrer.
Societat Anònima, amb Toni Traveria.
Idò, just a l'equador del nostre espai, i després de conèixer el testimoni, sens dubte, molt intens, molt significatiu, de na Gemma, toca ara saber 4 dades introductòries del segon convidat del dia.
El perfil.
En Biel, de 56 anys, és aparellador o arquitecte tècnic. Està divorciat i és pare de 2 fills. Fa feina com a funcionari en el govern de les Illes Balears. L'any 1994 es va involucrar com a cooperant de la Fundació Amazònia com a coordinador de les obres de construcció de l'Hospital Materno-Infantil de Novo Aripuanã, al Brasil. Reconeix que la seva vida està marcada per 2 fets clau: la separació i el divorci de la mare dels seus fills, que no esperava, i l'emancipació justament del seu fill i la seva filla. En tot cas, com a home compromès amb el planeta, fa dels viatges en furgoneta i de la navegació a la mà una de les seves raons de viure.
A IB3 Ràdio, Societat Anònima.
Idò, Biel, benvingut, gràcies per acompanyar-nos, per ser aquí a Societat Anònima.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ho acabem d'escoltar, ets una persona compromesa amb la societat i amb el planeta. Després ja entrarem en matèria i veurem fins a quin punt és així i per què és així, però ja de nin tenies aquest compromís amb el teu entorn?
Sí, jo els meus records així d'infància són sempre de voler ajudar a la família. Vaig tenir, a més, una estreta relació amb la meva àvia, i era una persona, un nin, que sempre m'agradava fer coses pels altres, no? Ja sigui, pues, arreglar coses, o ja sigui, pues, bueno, m'agrada molt la mà anar a pescar perquè tal tio o tal tia està malalta i un poquet de peix li pot anar bé.
Ah, sí, o sigui, pescaves?
Sí, 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 sempre.
Per benefici dels altres?
Sempre. Tot el que faig és per als altres.
Caram. I d'això ho has mantingut. No sé si, parlant d'infantesa, quins eren els teus somnis infantils? No sé si professionalment pensaves dedicar-te a tal o qual cosa, si volies ser futbolista, si volies això, tenir una feina vinculada a ajudar els altres.
No, el tema de ja infantil era més aventura. És a dir, m'agradava explorar. He tingut la sort de que els meus pares Som quatre germans i mos duien sempre pescant, uh-huh, o a la mà.
Tu ets el major?
Jo som el major, sí. I això feia que tot era una aventura. Anàvem a tal lloc a cercar coses que trobàvem, que no trobàvem. I sempre aquest esperit d'explorar i de que sempre hi ha algo, sempre hi ha un tresor per allà amagat, no? I és qüestió de trobar-lo.
I els trobaves?
Sempre, inclús ara, si vas a navegar o fas un poc de snorkel, sempre trobes algo, no? Una copinya, una caracola, un algo, sempre trobes algo. Mm-hmm. Sempre hi ha tresors.
Mm? I motivacions per viure, per tant?
Per seguir explorant. Per seguir explorant.
Deies abans d'ajudar els altres, ens comentaves també que ets el germà major de quatre. Mm-hmm. Hem de pensar, per tant, fent una regla de tres fàcil, que també els teus germans rebien el teu ajut. Eres una persona solidària també amb els teus germans? No sé si els ajudaves a estudiar. Quina relació hi havia entre vosaltres?
Nosaltres vam tenir una infància bastant, primera, familiar, uh-huh, però fins que hi ha un moment que els meus pares se van separar, va haver problemes d'alcohol, i això també condiciona molt, no? Ja, uh-huh, tu te converteixes un poc com es pare, no?
Quina edat tenies tu quan es va donar?
14 anys. Uh-huh. No, per tant, el que intentes és, més que ajudar, diguem, dirigir a que s'ha de fer uns estudis, uh-huh, han de seguir, ja, perquè, al final, per poder seguir amb aquesta vida, uh-huh, han de tenir una professió. Correcte. Sigui la que sigui, però, uh-huh, l'han de tenir.
No? I tu, amb 14 anys, ja feies aquest paper d'arrossegar els germans, diguem.
Sí. Bueno, senties arrossegar, autosuficient.
En bon sentit.
I sobretot això, és dir, autosuficient. Clar. Per seguir endavant.
Però aviat, un nen amb 14 anys, com tu tenies llavors, està preparat per dur a terme aquesta motxilla, aquesta responsabilitat a sobre?
Bueno, no sé si estàs preparat o no. Jo crec que la mateixa forma de ser d'una persona pues te pot ajudar a tirar endavant, no? I això fa que, agafis aquest paper, no? Jo, a lo millor, si no hagués estat així, me'n hagués anat de la família o hagués estat arraconat, no? Uh-huh. I a lo millor un altre germà meu hagués agafat la batuta d'aquest moviment. Però, bueno, sent com som, m'ha tocat tirar així.
I no sé si vas tirar cap al món de l'habitatge com a aparellador, que et vas formar així. En definitiva, què et va dur en aquest món professional? No sé si hi havia algun antecedent familiar, si pensaves des del punt de vista d'ajudar els altres de què millor que donar-los una casa confortable o un pis, o no sé què et va...
No, jo el tema constructiu sempre m'ha agradat. Ja de petit, si havia que fer cabanyes, se feien cabanyes, si tenien que fer un moll de pedra per poder ficar-te dins aigua i anar cap on ho fèiem.
Eres un manetes.
I segueix fent, eh? Sí. I sí, manites. És a dir, això és bo i és dolent. No?
Per què és dolent?
Perquè t'ho carreguen tot.
Clar, al final, sí, tot té una doble lectura.
Jo no sé com se posa un quadro. Enviar-lo. Estat les manites sempre...
Es carrega de feina.
Sempre, tota la família.
Mm-hmm. I que ens dius, aquest vincle amb la construcció sempre et havia agradat, l'endús desenvolupant durant molt, molt de temps, amb diferents etapes professionals, hem d'entendre, uh-huh, i fins avui. Realment t'ha donat la professió allò que n'esperaves en un principi, globalment parlant?
En el principi, més que ara. Ara, en el principi, el que era construcció, a mi m'agrada el fet de construcció en si, que sigui tot l'espai ha de ser un espai que a on tu t'hi has de trobar bé. Uh-huh. No? Jo tinc la facilitat de tot d'una veure com serà un edifici, uh-huh, o un edifici aquests antics, fet pols, com pot quedar, ja el veig. Uh-huh. No? Aquesta facilitat, diguem, de poder veure un futur de com pot quedar una edificació, uh-huh, o aquest fet de poder com millorar una cosa perquè sigui càlida, això m'atreu molt. Avui, què passa? Avui la construcció s'ha convertit en una professió d'alt risc. Mm-hmm. És a dir, tot és burocràcia, tot és econòmic, i que no tinguis un accident. No? Un accident ja pot ser laboral per un obrer, o que comencis a tenir un crull o una humitat i tal. Al final, tot el que era construcció en si, tot això desapareix.
Uh-huh. El cas és que, com a aparellador per una banda, i com a persona que ja des de nin li agradava ajudar als altres, justament et vares embarcar, una paraula que t'agrada, com a cooperant de la Fundació Amazònia, dirigida per la doctora Juana Román, per ser el coordinador de les obres de construcció d'un hospital, com qui diu, a la selva, en aquest cas a Nova Aribona, al Brasil, parlem de fa 25 anys, l'any 94. Com recordes, com es va gestar aquella aventura? Ja, bueno, ens deies que t'agradava això, l'aventura, no?
Sí, tot ve arrel de, del naixement del meu fill. És a dir, hi ha un moment en què tu la vida te va bé, l'ha lluitada, és a dir, a mi no me sap greu haver lluitat tot el que he fet, és a dir, jo he estat estudiant i he estat treballant per poder seguir. Jo vaig fer aparelladors perquè podia fer distància.
Ah, vas fer distància?
Sí, els dos anys primers els vaig fer distància i després ja, amb uns estalvis, ja vaig poder anar a acabar la carrera perquè tenia que ser presencial, no? Pintura hagués estat arquitecte si hagués hagut possibilitats, però no m'aqueix, és a dir, jo com a aparellador m'encanta i molt bé. Clar, tot te va bé, tot en sa lluita sí, que és vera que sempre hi ha una resposta, és a dir, ses coses se guanyen pols a pols, i després de tenir el nin, pues, tu dius, ai, és que nosaltres ho tenim molt bé.
Quina edat tenies quan va néixer el teu fill?
28. Uh-huh. 28. I tu dius, aquest lot ha pogut néixer, sa mare en un hospital, no mos falta res, si hi ha una urgència, pues, tot d'una mos atenen. Jo tinc que fer alguna cosa. No tinc que fer alguna cosa, pues, per la gent que no té aquestes coses. Jo, al principi, tenia que... vaig contactar amb un altre ONG, on era una intervenció a Colòmbia, i el tema és que no... Jo vaig també formar un equip de voluntaris per poder fer aquesta gestió de construcció, però no ho vaig veure gens clar. És a dir, va haver coses que no els veia clares, i jo no m'embarco en una cosa que no veig clar, no? Me van dir que tenia que costar tant, que tenia que ser així, que això, i jo, estudiant el projecte, vaig dir, no, però escolta, això ho podem estalviar més coses. No. Vaig dir, pues mira, no. Vaig dir, aquest equip, escoltau, jo, si no ho veig clar, no hi vaig. Voltos mateixos.
I la resta d'equip va secundar la teva decisió?
Sí, tots. Sí, tots. Què passa? Que s'entera en Juani...
De que hi ha
una persona que coneix, perquè jo havia estudiat amb el seu fill, i, vamos, jo com que duia, a més, tota la vacunació, me va dir, mos varen fer de veure...
Que duies la vacunació, què vol dir?
No sé quantes vacunes, és a dir... De
malària, que ja la duies per anar a Colòmbia.
Ja, per anar a Colòmbia, sí.
Que era al mateix temps, com qui diu.
Sí.
No, és a dir,
jo dic que no, a cap de dos dies, la doctora me crida... Oye, soy Juani, la madre de Juanita. Sí, doctora. Mira, nos tenemos que ver. Venga, pues nos vemos. ¿Qué pasa? Me voy, paso mañana a Brasil para hacer un hospital. Yo me voy paso mañana, si quieres, dentro de dos días, nos vemos en Manaos.
Como si fos aquí mateix.
Sí. Y dius, joder, Brasil, Amazonas, Manaos... tres dies...
Bé, però tu tenies una cosa a favor, que tenies les vacunes posades.
Sí.
Com dius.
Sí. I com que, a més, ja has pres consciència de que vols fer un viatge d'aquests, pues tires i te'n vas cap allà. Te'n vas cap allà, mos trobàvem a Manaos, de Manaos mos agafàvem avioneta, mos anàvem una hora i mitja de selva...
Amb el teu equip o en
no,
aquell moment tot
jo,
sol?
Jo tot sol. Uh-huh. És a dir, el tema era veure si era factible per a construir l'hospital. Uh-huh. I, bueno, mos vam anar, estant allà, pues, comences a prendre dades, veure possibilitats de barcasses que puguin dur material, a on puc comprar material, quin sistema constructiu hi ha. Evidentment, nosaltres ens hem d'adaptar a lo que hi ha allà, no podem anar en cirada d'aquí.
Perquè això era, com dèiem, al mig de la selva.
Però perdut. És a dir, una cosa... Si vas amb vaixell, que el vaixell no és un transatlàntic, és una barca com una golondrina d'aquestes de turistes, estàs 36 hores navegant. Uf, vinga, tac, i damunt una maca...
Animals perillosos, n'hi havia, a l'entorn.
Bueno, amazones, eh?
Aposta, dic. Els vas veure amb els propis ulls.
Els he vist a tots.
Per exemple...
Pues bueno, els cocodrilos eren més grossos que les canoes. Canoes d'estir xerrant canoes de 4 i 5 metres i veure que el bitxo, que és molt més gros. Uf. He vist el que diuen Sonza, Howard. No l'he vist viu, però sí que l'he vist mort, perquè ja l'he de la selva. O tu o jo. Una de les dues muere.
És així, eh? Caram.
O ses serps espectaculars.
No, o sigui, no. Aventura total, en majúscula.
I piranya. No, la piranya que no se veu, perquè el riu té una aigua en tanta vida que és túrbia, uh-huh. I no, però la piranya tu nedes i la piranya està de vora tu. No?
Caram.
És dir, sí, amb aquest aspecte, bé, un poc perillós sí que era.
No? Era valents, eh?
Sí. Bueno, tires endavant. És dir, si comences a pensar, jo un dels viatges vaig dur un col·laborador i a la primera hora ja havia agotat tots els insecticides, tot el que era repel·lent, tot el que tal, i no sortia a la cabanya.
Estava com...
Jutjo per fer un pot de feina, però després amagadet perquè no.
Tenia por.
No, tenia por, sí. Caram. No hi pots pensar en que pot passar coses, perquè jo no sé si vaig tenir més por anant en l'avioneta. És a dir, una avioneta petita, on aguantaves la porta perquè no s'obris, i aterris a una pista de terra, que, i bueno, i aterrises, i ja està, i bueno.
És a dir, tu volies aventura i la vas tenir sobradament.
De sobre, sí, per això vaig repetir 5 vegades més.
Caram. I l'hospital, al final, es va dur a terme?
Sí, vàrem veure que jo vaig trobar que sí que hi havia possibilitats, i l'any següent, és a dir, durant tot l'hivern, vaig estar desenvolupant en base a una, ja diguem, tipologia d'hospital, pues això ho traslades al sistema constructiu d'allà, uh-huh. En sos material d'allà, tot això ho prepares en l'hivern i envies, varen tenir l'oportunitat de poder enviar una informació cap en el poblat perquè hi ves uns materials preparats i a partir d'aquí comences.
I es pot considerar això una odissea o una utopia?
La doctora Roman sempre ho diu, això és una utopia, però t'ho diuen la mateixa gent d'allà. És a dir, te miren amb una cara quan diuen...
No s'ho creien.
Vostè s'ha fet 10.000 quilòmetres per venir aquí, fer un hospital de gratis, perquè no han de pagar res. Bé, a part que no tenen res, però bueno. Uh-huh. I això no s'ho creuen. I la prova és tant que jo, quan hi tornes l'any següent per començar l'obra... Jo havia demanat tot un material que estigués allà, uh-huh. I no hi va estar.
No hi va ser.
No hi era. Clar, tu arribes en l'avioneta, arribes ja tot sol amb un altre cooperant, un altre tècnic. Arribes, te deixen tot sol allà. Veus que no hi ha res, que no s'ha desbrossat. Uh-huh. I jo vaig aturar de l'avioneta, li vaig dir, espera un moment. I en el missioner que hi havia allà, Padre Ramiro, le va a decir, padre, ¿qué ha pasado? Mira, sencillamente, nadie se lo cree. Nadie se lo creía. Digo, pues tenemos dos opciones. O se lo creen, o me voy. Así tal cual. Uh-huh. Y me dijo, espera un momento. Res, repicada campanas, se va a presentar tot el poble, y tot el poble se va a posar a deforestar.
Al mateix moment.
En el mateix moment. Le va a decir, avioneta, puedes irte.
Caram.
Vuelve dentro de 15 días.
I allà va començar els fonaments, diguem.
I jo vaig començar a replantar els fonaments i a partir d'aquí pues, hi havia un equip de dos tècnics que anaven fent relevo. Uh-huh. I durant 3 anys, clar, ja només podies fer feina a l'època seca. A l'època de pluja no pots fer feina perquè és pluja intensa i diària. Uh-huh. I així en 3 anys vàrem acabar l'hospital. I... Fa 3 anys que vaig tornar-hi i el vaig provar a l'hospital.
Ah, sí?
Sí, perquè...
Voluntàriament?
No, vaig menjar no sé què a la barcassa aquesta i me va deixar fer pols. I me van tenir que posar sueros i coses d'aquestes i vaig estrenar a l'hospital i l'hospital funciona superbé.
I els vas fer constar als metges d'allà que tu eres part...
Bueno, quan me varen dur allà li varen dir este senyor és uno de los que hizo l'hospital, no? I bueno, portes obertes.
Sí, eh?
Sí.
I feliçment allò va acabar amb una anècdota, com una
sí,
anècdota.
Sí, però bueno, hi ha moments que dius que no tornes, eh? clar, no saps que ha estat. I si és algo més greu, no dona temps. No, està molt tan fora.
Clar.
En
segurament...
barca, 36 hores. I a Avellaneta, si la trobes, és una hora i mitja i una hora i mitja. Bé, no, res, que no.
Complicat, eh?
Complicat.
Vist en perspectiva, no? Un si s'ho pensa massa, potser no ho fa, eh?
Jo repetiria.
Sí?
Sí.
Quina lliçó de vida t'has emportat, t'has endut d'aquesta experiència vital que has viscut en primera persona?
Jo diria que dues. Uh-huh. A lo llarg d'aquests 25 anys que han passat, no? La primera, veus, perquè sí que la gent t'agraeix aquest sacrifici que fas, perquè tu, en el final, saben quina és la teva vida, saps que has deixat la dona, que has deixat un nen, que has vengut un temps per fer aquest hospital, i això t'ho agraeixen, no? Després de 25 anys, o 20 i pico, perquè 2016 vaig ser allà, jo he seguit personalment col·laborant en gent que jo vaig conèixer allà, i... no sé, t'entra una decepció brutal.
Decepció?
Sí. Per què? Perquè no sé si som conscients nosaltres de lo que és la vida en si. És a dir, que una persona hagi fet un acte per estar ella mateixa i gratificar la vida que du a través d'un fet damunt una altra gent, Això se converteix en que tu que has fet això amb altra gent que ha col·laborat amb tu, que ha cregut en tu també, no? I nosaltres que hem cregut en la doctora Román, arribis allà i vegis que aquell poble, quan tu hi vas anar el 94, que eren totes cabanyes de fusta, gent alegre, super generosa, super acollidora, arribes allà i te trobes. Bé, que evidentment el poble ha crescut una barbaritat. Això ha implicat que, sobretot, tot el tema de fusta, de deforestació, és brutal. Això ha duit alcohol, droga, sexe, sida... I tu dius, però què he fet? Què he fet? És a dir, aquesta gent vivia feliçment sense que nosaltres hi fóssim. És vera? Parien com han parit sempre.
Això vol dir, sense un hospital, però...
Sense un hospital, no? Bé, però jo una vegada vaig estar allà... Jo ja duia aigua bona des de Manaus, perquè allà veuen ells aigua del riu. Clar, un vespre no hi ha llum, és a dir, hi ha molt poc llum. Un vespre, pues, sopant, me varen dur una botella d'aigua que l'havien omplida de riu. Jo vaig seguir veient, clar, no la veus, no veus que sigui
fosc.
I vaig passar un vespre superestrany, és a dir, fred, calor, unes sensacions superrares, i dic, uf, ja està, adiós. Vos estim molt, dir adiós. I el dia següent, pues, tu dius, escolta, és que ha passat això, m'atropa així. Bueno, i també una persona que estim molt, que és... na Maria, que és sa mare d'un del millor amic meu brasiler, me va venir amb unes fruites i me va dir, menja això. Bueno, ses dues hores estava nou.
Com estava, millor medicina, idò.
Vamos, com si no hagués passat res. És a dir, ells sí que tenen medicaments naturals que han estat empleant sempre. No, és que nosaltres pensant que aquí ho tenim tot. No, aquí no ho tenim tot. Aquí tenim tot lo de les farmacèutiques. Però ja tenen tot lo que dona la naturalesa en si. Que és lo que ha fet que poguéssim estar tant d'anys.
Clar, que ara havia el que parlaves de natura, que sens dubte podíem parlar d'aquesta aventura, mai millor dit, teva, i aquest compromís al Brasil amb la construcció d'aquest hospital, però per falta de temps, per concretar també una altra qüestió. Tu ets molt crític, ens consta, respecte, si no canviem determinades actituds i comportaments, respecte al futur del planeta. Per què?
Uf, pues perquè en els meus viatges que faig arrel del món i que jo no som de... Els meus viatges no són d'anar a un resort. És a dir, els viatges és de ficar-me a on està la gent d'aquest lloc, perquè a mi m'agrada molt la cultura ètnica. No? Jo m'agrada que tothom sigui distint, no que siguem tots iguals. No? t'adones compte que el grau de contaminació és brutal. És que no vos podeu fer idea. I això, tot això va a la mà. I nosaltres vivim gràcies a la mà. No? I clar, si seguim així, alterem, i ja ho hem notat, no? Ja hem notat que hi ha un canvi climàtic. Però és que no només és que hi ha un canvi climàtic, és que tu ja fas un peix i de dins ja... Jo ho he vist, i ho he vist aquí a Balears. Jo he anat a pescar, a obrir un peix per fer-lo net i trobem-me plàstics.
Caram.
Com fegem malbé la mà, mos queden dos telediarios. I dos telediarios poden ser 10 anys, 20 anys. No seran 100. No? Perquè ja vos dic que el grau de contaminació és brutal.
Que, sens dubte, bé, ets un observador privilegiat, sempre amb aquesta voluntat, amb aquest compromís amb l'entorn, amb el planeta.
És que nosaltres, anem a veure, jo crec que com a ser humà, com a animal, perquè nosaltres som un animal racional, nosaltres hem de respectar. Nosaltres vivim un lloc que no és nostre. I a més, d'una bellesa extraordinària, d'un equilibri extraordinari, perquè jo tant he estat en el desert com he estat a la selva. Sempre veus equilibri. En canvi, aquí on hi ha un humà, no hi ha un equilibri. Si no som conscients d'això i mos compensam, no? Sí, xerràvem l'altre dia, no? Jo som de...
Compensar.
Si no anem així... jo el futur el veig malament.
I podem pensar sobre aquestes reflexions que ens fa en veu alta, evidentment no pot ser d'una altra manera, en Biel, i mentre anem pensant donarem pas a la que serà ja la darrera i breu secció del dia.
L'un per l'altre.
Idò, acabem d'escoltar, com dèiem, aquesta conversa intensa també amb en Biel, perquè intenses són les seves vivències pel món, a les Illes Balears, al Brasil i allà on ha viatjat, no menys les vivències en primera persona també d'Anna Gemma. Per tant, en aquesta secció, vostra és la paraula, Gemma, Biel, Biel, Gemma, no sé què teniu per comentar-vos o per preguntar-vos.
Començaré jo. Biel. Jo primer vull dir que admiro una altra persona, que en Gemma, jo mira moltíssim a ma mare, que ha lluitat moltíssim tant en sa vida per els fills com per l'enfermedat, com tu bé saps, però després sentint el càncer, sí, el càncer. I bueno, després escoltant a Gemma i la seva vida, pues, també l'admir, i ànimos. I li faria una pregunta: no trobes que se li dona poc importància a lo que és sa ment, però ja des de petits?
Sí, no és que se li doni poca importància, és que no se li dona.
No se li dona.
Ja. Sí,
jo és que vaig veure un programa on deien que els nens, fins als 7 anys, des del naixement fins als 7 anys, només se tindria que treballar amb ells mentalment. No? Després ja el tema d'aprendre seria rapidíssim, però volem aprendre coses sense... manejar bé el cap, i el cap és fundamental.
Per equilibrar un poc, Biel, que sens dubte també és molt interessant això que planteges, i donaria per un llarg programa, això que dic, per equilibri, t'has fet la teva consideració de pregunta, na Gemma no sé què li vol comentar, guió preguntar a en Biel.
Bueno, Biel, m'encanta la teva història, ets un valent.
Bueno, aventurer.
Bueno, valent i aventurer, sí, i em crida molt l'atenció aquesta capacitat que has comentat d'ajudar els altres, de fer alguna cosa pels altres.
Això me fa tenir la consciència tranquil·la.
Vale.
Ni més ni menys. Jo crec que ningú se'n pot anar a dormir sense escoltar la seva consciència. Tu te pots equivocar, evidentment, fent les coses, però si l'has fet amb bona voluntat, tens una consciència tranquil·la. I això te fa dormir, descansar, i aixecar-te amb ganes de tornar a fer coses, no? I si no és així, anant malament.
M'encanta.
Sí. En Biel potser també podria ser coach, eh?
Sí.
La formació adequada, però vaja, té, promet. Bé, no?
Promet.
Idò, moltes qüestions, les que sens dubte ens plantegen els nostres convidats, en Biel d'una banda, en Gemma de l'altra. Tots dos sou pares, a més de dos al Lot i al Lota. Com a pares, què us preocupa per als vostres fills, Gemma? de cara al present i un futur immediat?
Bueno, jo amb la meva història, jo el que vull és sobretot la Marina, que es conegui bé a ella mateixa i sigui capaç de conviure amb la seva malaltia i sigui molt feliç, tot el que pugui.
Ho subratllarem, i tant que sí. I en Biel, en el seu cas?
Ja me preocupa que la gent no sigui conscient de qui bon està i de que viu gràcies a la natura.
Mm-hmm.
Que no sigui tard.
Caram, idò, una crida que aquí fa en Biel i que aquí queda apuntada a Societat Anònima. Gràcies, ho direm una vegada més, pels seus respectius testimonis superintensos, super compromesos a la vegada. Gemma, Biel, Gemma, moltes gràcies, i ja ho sabeu, això és que vostre.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Gràcies també una vegada més a la feina a les vies del so de Miquel Soler, sembla amb la màxima implicació, i emplaçar-vos a una nova entrega de Societat Anònima. Gràcies, adeu-siau, bona setmana.
El programa que heu escoltat va ser emès el 8 de febrer.